Una barra horitzontal s'expandeix fins a omplir la pantalla i es converteix en tres lletres, HBO. Un dia assolellat, la imatge avança pel carrer principal de Derry. En Will, la Ronnie, en Rich i la Lily giren una cantonada amb les bicicletes i avancen per la calçada. Travessen el pont per sobre el riu. Un cartell anuncia: Policia de Derry, cap de policia, Clint Bowers. Els nois s'aturen i deixen les bicicletes al costat d'un mur baix. A la comissaria, la Lily deixa un sobre a l'escriptori d'en Clint.
Lily, l'última vegada em vas dir que no sabies com explicar el que vas veure al cinema.
I ara tampoc. Però ja no cal, perquè
tenim fotografies, senyor Bowers! N'hi ha una on la cosa aquesta sembla la versió monstre d'en Teddy i fa una por que déu-n'hi-do.
Rich.
Qui és aquest?
En Ricardo Santos soc, però em diuen Rich.
El que va matar en Teddy, en Phil i la Susie, ens va perseguir pel cementiri ahir la nit.
I què punyeta hi fèieu, al cementiri de nit?
El meu cosí, que es diu Bembe, em va explicar una cosa que
volíem
fèiem...
Volíem fer dracera.
Sí, per arribar ràpid a casa.
I de casualitat portava una càmera, oi?
Anàvem preparats.
En Clint serra la mandíbula.
Res. Doncs a veure què hi ha.
Treu fotos del sobre. La Ronnie mira la Lily i assenteix.
Mare de Déu. Quin bales, mireu.
Dos agents s'inclinen cap a ell.
La mare que em va parir.
Què cony és això?
No ho sé. És... merda de colom, això?
En Clint gira una foto irrellevant d'una làpida.
No pot ser.
I això? Ah, flors mortes, molt útil. La tomba de la tia Mary. Un arbre.
Esperis, miri aquesta.
Sí, aquesta. Això.
En Clint i els agents miren la foto de la figura pàl·lida de la cripta.
L'estàtua.
Què passa? No hi veuen? És un pallasso!
Vigila el to, noia. Em veniu a explicar romansos i me'ls voleu demostrar amb això? Això l'únic que demostra és que tu, Lily Bainbridge, t'estàs guanyant un bitllet d'anada i prou al manicomi. Feu el favor de no ficar-vos en temes de la policia, sinó del que menys us haureu de preocupar és de dimoniets i follets. Us ha quedat clar?
La Ronnie respira agitada amb posat de nuig. Talla negre. Els crèdits apareixen mentre la càmera s'allunya travessant il·lustracions que recorden postals estatunidenques de mitjans del segle XX. Una estàtua de Paul Bunyan s'alça a la llunyania darrere d'un pícnic familiar. En un carrer, una nena mira cap dins d'una claveguera amb la bicicleta tombada al seu costat. Uns quants nens amb banyador salten a l'aigua des d'un pont baix. Un mira una piruleta que li ofereix un tentacle de por. En un hospital, un metge aguanta un instrument que sembla un picador de gel sobre l'ull d'una nena que crida. Porta un martell a l'altra mà. La imatge creua la finestra enreixada. Sobre la reixa es llegeix: Manicomi Juniper Hill. Uns ulls grocs brillen des d'una finestra fosca en una casa. En el jardí, un nen mira cap a una banda mentre la seva família posa per una foto. Un núvol en forma de bolet en tons grocs s'alça darrere la casa. Una mestra assenyala la imatge a la pantalla d'un projector i els alumnes s'ajupen espantats darrere els pupitres. Un nen observa amb la boca oberta una mà amb urpes i una màniga amb volants. Al poble, un pallasso mira des d'una finestra un tiroteig al carrer. La sang brolla d'un home que dispara una metralladora. Un conill de Pasqua en flames flota sobre un edifici incendiat amb el rètol Kitchener Ironworks. Les flames envolten un nen que cau i un sacerdot que corre. Uns quants nens ferits fugen de l'incendi. La càmera s'inclina i s'allunya mentre apareix el títol. It. Benvinguts a Derry. Algunes de les imatges anteriors omplen les lletres de Derry. Escrit per a televisió per Helen Shang, dirigit per Andrew Bernstein. El gimnàs de l'escola.
Potser passa com amb el Dràcula, oi? Que la pel·li no es veu mai reflectit enlloc.
Però nosaltres ho vam veure.
Ens hagués pogut matar i no ens va matar. És com si jugués amb nosaltres.
Jo el primer que faria és buscar si ja havien passat coses així aquí a Derry.
Lily, la teva mare va néixer aquí, no?
Sí.
I t'ha comentat mai res estrany?
No, i si ara li pregunto, m'enviarà de cap a Juniper Hill.
Però vas sentir... Ja vas sentir què va dir en Bowers. Portaran el meu pare a Shawshank i d'aquella presó no en surt ningú. Va, sisplau, només...
Se les creurà mai, aquestes coses que hem vist. I els entenc.
La Ronnie abaixa la mirada, preocupada.
Sé d'algú que potser sí.
En un restaurant.
Feia anys que no hi pensava, però ara que ho dius, sí que recordo que als anys 30 van desaparèixer uns. Bastants nens, de fet.
Ah, sí?
Era la Gran Depressió, moltes famílies passaven gana i hi havia nens que desapareixien de cop. Devien fugir per buscar coses millors o per treure-li un pes de sobre a la família. Eren temps difícils.
Però no era com...
Com el que m'has explicat? Ai, no, Lily. No, no era com això.
La Lily està asseguda amb la cuidadora del manicomi.
Però vosaltres insistiu igualment. Investigueu tot el que passa. El meu pare sempre em deia que amb uns bons amics al costat tot és possible. I pel que sembla, tu entens?
La cuidadora posa la mà sobre la de la Lily i totes dues somriuen. A casa dels Hanlon, la Charlotte llegeix el Derry Herald, negre local detingut pels nens desapareguts. Abaixa el diari i aixeca la mirada, pensativa. A la sala, s'aixeca d'una butaca, es dirigeix a la porta i l'obre. La Rose és a l'altra banda. El seu nebot, de cabells llargs, descarrega objectes d'una furgoneta.
Hola! Ostres, hola. Quina sorpresa! Et volia evitar el pes d'haver-ho de portar a casa. Si no feia falta, dona. I viurà molt bé en aquesta casa.
Estic fent cafè, ara. Si et ve de gust.
No dic mai que no a un bon cafè.
D'acord.
Endavant.
Gràcies.
El nebot les observa mentre entren a la casa.
Així els teus pares eren d'aquesta zona, també?
Els meus avantpassats es van establir a la vall. Però teníem moltes més terres, aleshores. Seguíem les manades d'ans que anaven a Nova Escòcia i tornaven. Parlo d'abans del destí manifest, és clar.
Jo no he estat mai al Canadà, la veritat.
No? Doncs més amunt de la frontera, encara, hi tinc cosins. Bé, del que en diuen frontera, en fi. Per nosaltres és una ratlla enmig del mapa.
Estan assegudes en un sofà. El diari descansa en una cadira a la sala contigua.
I el teu marit, què? S'adapta bé? El deuen tenir ben enfeinat amb les canonades.
El Leroy és pilot. No crec que tingui res a veure amb aquestes feines. Tampoc crec que me n'expliqués res, però...
No?
Sempre que li pregunto per la feina em diu que si és seguretat nacional, que si confidencial... El meu marit té més secrets que la tomba del rei Tut.
La Charlotte beu un glob de cafè.
Deus estar força sola.
Ja sabia prou bé què hi havia quan em vaig casar amb un aviador. Ell no qüestiona mai les ordres i jo ho qüestiono tot. I així anem.
La Rose somriu i beu un glob de la seva tassa.
Et puc fer una pregunta?
Esclar.
Tot allò del cine, dels nens desapareguts...
La Rose aparta la mirada.
És terrible, sí.
M'hi he de preocupar.
La Rose la mira, seriosa.
Derry és un poble preciós. Però també hi passen coses de tant en tant. No és mala idea tenir la gent que t'estimes a prop.
La Charlotte queda seriosa i amb les celles arrufades.
Però això sí, si necessites alguna cosa, parlar, una amiga...
La Rose escriu en una targeta de visita i li dona.
Truca'm.
La Charlotte somriu. A l'exterior, un totterreny militar circula per un camí de terra entre prats verds. Travessa una reixa amb un cartell que indica propietat del govern, no passeu. S'atura davant d'un cobert allargat i deteriorat de sostre voltat. En Dick i tres amics baixen del totterreny. Ell obre el cadenat de la porta de fusta i entren a l'interior, ple de trastos, pols i teranyines.
És això.
Sí, senyor.
Sabi.
Ho he vist, sí.
Vinga. Un moment, a veure si trobo un interruptor. Ah, ja està, un moment.
Encén la llum.
Ei, molt bé,
tu.
Hosti. No estem lluny de la base?
Ja està bé. Així no ens emprenyarà ningú.
Examinen els trastos.
Segur que és nostre? El coronel ens la deixa. Sí, sí. I no hi ve ningú més?
Ei, tu saps què vol dir desmantellat?
No, això era un magatzem. Potser necessitaven coses i se les van endur fa temps.
Au, va, fixeu-s'hi.
En què?
És ple de merda.
Sí, però el que compta és que se'n pot treure partit.
Au, va, no.
No, mira, posarem la barra aquí, l'equip de música allà.
Un obre la porta.
Ei, ei, Halloran, i podríem posar una graella o una planxa i podríem fer la cuina aquí. I podríem convidar els companys.
I unes nenes. A la base no es pot.
Ostres, si no netegem, no hi podrem fer res aquí dintre, collons. Vinga, que rieu molt, però s'ha de netejar.
Doncs a netejar, senyors.
Sí, senyor.
M'ajudeu amb això? Que pesa un collot.
Ah, ens aniria bé alguna cosa d'aquestes.
Està tot trencat.
Aquí hi ha menjar.
Hi ha menjar?
En Dick observa el cobert i queda seriós. En una aula de l'escola, un vídeo en un projector.
Hi ha un esclat intens, més brillant que el sol. Us podria tirar a terra o llançar-vos contra un arbre o una paret. És una explosió molt potent. Pot enderrocar edificis, tombar cartells i senyals i trencar finestres per tot arreu. Però, si us poseu ben a cobert, com en verd, estareu més segurs. La resplendor de la bomba atòmica us podria cremar molt més que els rajos del sol, sobretot si no us poseu a cobert. I, és clar, ni vosaltres ni jo ens podem amagar una closca com en verd. Per tant, ens haurem de protegir com puguem. Us heu de jupir...
La Lily és el seu pupitre amb les celles arrufades. Mira enrere cap a la Marge, creu en la mirada i es torna a girar. Més tard, en Will condueix la seva bicicleta fins a casa seva. La deixa a la gespa i puja corrent al porxo. Obre la porta, entra i la tanca amb compte. Puja les escales i entra al seu dormitori. Mira amb cautela cap al passadís mentre tanca la porta lentament. Obre un calaix d'una còmoda i busca l'interior. La Charlotte entra.
Buscaves això?
Ella sosté les fotos.
Estava fent endreça i les he trobat a dins d'un sobre darrere la calaixera. Què passa, Will? I no em diguis mentides.
Més tard, la Charlotte i en Will asseguts a la vora del llit.
La Ronnie és amiga meva. I diu que el seu pare no va ser. I jo me la crec, però la policia no. Treballa al cine i...
Sí, ja ho sé, vida.
Ella li frega l'esquena.
I... estàvem amb uns altres per veure com la podíem ajudar i...
I què?
En Will abaixa la mirada.
Va, digues.
Era fosc. I ens perseguia algú. Teníem por i vam arrencar a córrer. I la Ronnie tenia una càmera. Va voler fer fotos i...
Es gira cap a la seva mare i ella l'abraça amb posat de preocupada.
D'acord, rei. Mira, prou d'anar amunt i avall fins que no descobreixi què passa.
Què?
De l'escola a casa i tornar.
Mama!
I no discuteixis. Si el teu pare arriba a saber que t'has escapat de nit, t'espera un càstig pitjor que això. No li direm res. Aquest cop...
Ella li acaricia el cap i en Will la mira. De nit, un cotxe passa per davant de casa seva. Al menjador, en Leroy, la Charlotte i en Will sopen junts. La Charlotte mira en Will de reull mentre mastega. En Leroy els mira i somriu.
Com ha anat la primera setmana?
Bé.
Bé? Va, més detalls.
En Will mira la seva mare.
Va, vida, explica.
En Will nega amb el cap mentre la seva mare el mira fixament.
Ai, mare de Déu. Hi ha una noia.
Mama.
D'acord. No li facis passar vergonya.
Em puc aixecar?
No t'has menjat les postres.
Tinc deures.
Entesos. Ves.
En Will s'aixeca de taula i se'n va. En Leroy arrufa les celles i mira la Charlotte, asseguda davant d'ell.
I la noia és... que si és...
S'assenyala a si mateix i a la Charlotte.
Ja m'entens.
Treballes el cap de setmana?
No ho sé. Estic esperant que em truquin.
Res, pensava que podríeu fer alguna cosa junts. Ha estat molt atabalat des que vam arribar. Li aniria bé distreure's una mica.
En Leroy beu un glob d'aigua.
Sí. Pot ser.
Sí? I què fareu?
La Charlotte s'endú els plats de la taula i en Leroy mira en l'aire, pensatiu. De dia, sota el sol, la imatge sobrevola les denses capçades dels arbres d'un bosc. La imatge descendeix cap a un riu. En Leroy i en Will pesquen drets, amb l'aigua fins als genolls. En Leroy llança la canya, mentre en Will mou la seva amb desídia.
Ara.
Papa.
Mm-hmm.
Quanta estona ha d'estar així?
Has de? Jo m'ho estic passant la mar de bé. Aquí, enmig del riu, amb el meu fill, igual que feia amb el meu pare. No hi ha res com això. Parla'm d'aquesta novieta que tens.
No és la meva nòvia.
Encara no? Queda curs. Queda molt de curs, nano.
Han picat!
Què?
Han picat!
Molt bé, tranquil, tranquil. No estiris fort, ves recollint a poc Suau, no paris.
No paro.
No paris, ja ho tens. Atent, has d'estar atent. Ja el tens. Oh, merda!
Se li escapa.
He pescat.
Ja, no? Ha saltat. Recull, ara sabem que piquen. Ah, no, un moment. Ha caigut l'esquer.
En Leroy li dona la seva canya.
Sí, bé. M'agafes la canya? El cotxe en tinc més.
En Leroy li dona un copet a l'esquena i s'allunya. Al riu, en Will es gira i mira el seu pare com s'allunya. Al cotxe, en Leroy obre el maleter. Treu una capsa metàl·lica de pesca i l'obre. Mentrestant, en Will continua tot sol al riu, aguantant la canya del seu pare. L'aigua, de color marró, flueix suaument. Ell mira al seu voltant. Alguna cosa a l'aigua li crida l'atenció. Un peix gros, amb el cos taronja amb pàl·lides línies blanques, s'acosta. En Will s'inclina cap endavant i l'observa. El peix descendeix i desapareix. Una mà carbonitzada surt de l'aigua i agafa en Will. Li fica el cap sota l'aigua, on el seu pare el mira amb els ulls blancs. Al cotxe, en Leroy mira cap al riu.
Tu també et cremaràs.
En Leroy deixa anar la capsa de pesca i corre cap al riu. En Will s'agita a l'aigua. En Leroy el treu de l'aigua.
M'ha enfonsat! M'ha sortit de l'aigua de cop!
Què ha passat? Respira! El què?
Eres tu! Tu estaves tot cremat, com en aquella foto de quan vas caure amb l'avió!
T'has de calmar, no té cap sentit el que dius.
És veritat!
Calma!
En Leroy observa macadures als canells d'en Will.
Fill, però què?
Hi ha alguna cosa. A Derry. I és dolenta.
En Leroy queda bocabadat. En Will mira la llunyania amb posat d'esglai. El seu pare li segueix la mirada i descobreix un globus vermell que flota amb un cordó sobre el riu. Retira estupefacte la mà de l'espatlla del seu fill. A la comissaria, en Clint està assegut al seu despatx fumant amb els peus sobre la taula i els ulls tancats. Míssils terra-aire inclosos. Si es confirmen, les fonts asseguren... Un agent obre la porta.
Cap. Una visita.
La gent es posa en un costat i entra la Charlotte. En Clint baixa els peus de la taula i apaga el cigarret en un cendrer. Més tard.
Sense cap detall ni cap descripció, no se'n pot treure res.
Són nens. Es van espantar i van fugir.
Bé, ja ho investigarem. Volia res més, senyora...
Hanlon. No voldria semblar agosarada, senyor Bowers, però si resulta que encara hi ha algú que assetja els nens... No troba que podria ser que tinguessin tancat un home innocent?
Es refereix a en Hank Grogan impossible. Impossible. El vam interrogar i ens va dir una mentida. No té coartada.
Ha pogut parlar amb algun advocat?
En Clint l'observa seriós.
Senyora Hanlon, això no és el sud. Ell i la seva família han tingut contacte constant amb la defensa d'ofici, esclar.
No el volia ofendre, ho sento. Perdoni. Ja pot entendre d'on vinc i a què estic acostumada.
En Clint prem els llavis.
Podria parlar amb ell, sisplau?
No és ni advocada ni família seva, no. Si em dispensa.
El cap de policia abaixa la mirada i comença a escriure amb un bolígraf.
Gràcies per atendre'm.
En Clint continua escrivint sense aixecar la mirada mentre ella s'aixeca, obre la porta i se'n va. Ell aixeca la mirada, arqueja les celles i observa com s'allunya. Deixa el bolígraf. Al carrer, la Charlotte entra a una cabina de telèfon davant del teatre Capitol. Obre una guia telefònica i en una pàgina assenyala un nom de la llista.
Grogan.
Despenja l'auricular. En una cuina, la mare d'en Hank omple un got amb aigua d'una gerra i el porta a la Charlotte al menjador. La Ronnie escolta d'amagat.
No ho entenc. Senyoreta...
Senyora Hanlon. Ah. Em pot dir Charlotte. El meu fill és amic de la seva neta. Em va explicar la situació del seu fill i li volia preguntar com està.
Ets advocada?
No, senyora, però era molt activista quan vivia al sud. Em dedicava a ajudar altra gent de color que els hi havien fet firmar confessions falses. Si fos el cas del seu fill, m'agradaria veure si també el puc ajudar.
Ets molt amable, però no crec que li pugui servir de gaire. Em pensava que era aquí, aquella nit. Però resulta que el van veure pel carrer, així és que...
Això no vol dir que ho fes ell.
És clar que no. No faria mal ni una mosca. I menys encara uns nens.
Doncs si no era al cinema, i a casa tampoc, on més podia ser?
L'únic que sap del cert on era en Hank aquella nit, a part d'ell mateix, és Déu. I ni Déu ni en Hank diran res.
La Ronnie s'allunya pel passadís. Al menjador, la Charlotte abaixa la mirada. Al cobert, els aviadors netegen. Un aviador li dona una escombra a un altre. Entre tots, mouen caixes i escombren.
Està ple de caixes. N'hi ha una pila.
Un disc gira en un tocadiscos. Un aviador treu una cervesa d'una nevera. Un altre carrega un escorredor amb cassoles. Mouen un piano.
Allà, contra la paret.
D'esquena a la paret, va.
Ara sí. Contra la paret, va.
Un cop de mà, no venia.
Alguns aviadors es mouen al ritme de la música. En Dick porta una bossa d'escombraries. Mentre continuen movent mobles, en Dick surt a fora i llança la bossa d'escombraries sobre una pila de bosses. Agafa una pala i un rasclet i els deixa a la part de darrere d'un tot terreny. Es toca les temples i tanca els ulls. Se succeeixen escenes fugaces. Un desguàs, una porta es tanca, algú l'obre d'una puntada. La seva àvia està asseguda...
Dic.
I després davant d'ell.
Petit.
La seva àvia se li apareix.
Fes-me cas.
Abaixa les mans.
Ves en compte, em sents? Que no s'escapi res.
Amb les celles arrufades, mira la seva àvia, dreta entre els arbres, vestida amb camisa de dormir i bata. Gira el cap i observa en Leroy que arriba al volant d'un cotxe. La seva àvia ha desaparegut. En Leroy baixa del cotxe mentre en Dick es recompon i torna a la feina.
M'han dit que eres aquí.
Doncs sí, sóc aquí. Ei, gràcies pel sopar, era molt bo. I no dormia tan bé des que vaig sortir mig tort d'aquell bordell.
Escolta, en saps res del general Shaw, del coronel Fuller? És per saber quan tornem a sortir.
No em paguen per això, a mi.
Ja ho entenc, però és que l'operació Precepte... semblava que li donava prioritat, en Shaw.
De germà a germà. Potser no hauries de tenir tantes ganes d'arriscar la vida aquest cop.
Què vols dir amb això?
El coronel ha tingut l'amabilitat de deixar-nos aquest magatzem vell per esvergir-nos com més ens vingui de gust. Ho estem muntant tot, ens vols ajudar?
Ei!
En Leroy agafa el braç d'en Dick. Ell el mira amb desgrat i en Leroy el deixa anar.
Escolta, avui he anat a pescar amb el meu fill. I un cop que he anat al cotxe a buscar esquí, l'ha atacat una cosa.
Ostres... Em sap greu. Esteu bé?
Li he preguntat què era i m'ha dit... M'ha dit que era jo. amb tot de cremades, com si hagués tingut un accident d'avió, que he sortit de l'aigua i l'he volgut ofegar.
I te'l creus?
En Leroy arronsa les espatlles.
El nano tenia blaus i talls, com si l'hagués esgarrapat un animal. Quan l'he tret de l'aigua, m'ha dit que hi ha una cosa dolenta aquí, a Derry.
En Dick el mira preocupat i aparta la mirada. Els seus ulls es mouen nerviosos.
Halloran, es pot saber què cony estem buscant? Eh? Sé que volem desenvolupar no sé què i Rússia també s'ha perdut alguna cosa? Una màquina que se't fica al cap? Què és? Contesta'm!
No ho sé! No sé què collons és. I no sé si ho vull saber. Escolta, jo faig el que em diuen quan m'ho diuen igual que tu.
En Leroy prem els llavis i abaixa la mirada.
Em sap greu pel teu fill.
En Dick llança una capsa d'eines al tot terreny. El mirador, en Will assegut amb la Ronnie, la Lily i en Rich.
Jo de petit somiava que el meu pare s'estavellava amb l'avió tal com li va passar a Corea. No hi havia cosa que em fes més por. Però com ho sabien? Si el meu pare hagués trigat més, m'hagués pogut morir. I segurament ens pot matar qualsevol quan vulgui. Si no és que...
Si no és que què?
Imaginem-nos que no ens vol matar. Que no encara, vull dir. I si el que vol és espantar-nos, tal com va dir la Lily?
I per què ens voldria espantar si els altres els ha matat? En Matí no sabem si és mort. No és segur. Però em va dir que feia un temps que veia coses estranyes abans de desaparèixer. En Phil i en Teddy també ho van dir.
En Will s'aixeca.
Ostres. Ai, no, tinc raó.
Què?
L'adrenalina. El cortisol.
Els altres el miren amb atenció.
En diuen l'hormona de la por. Quan t'espantes, no tu, qualsevol mamífer, les glàndules suprarrenals aboquen les hormones a la sang i hi ha depredadors que els hi agrada. Et persegueixen i t'espanten fins que en senten l'olor i...
No, no, no. Que se'ns vol menjar, dius?
És una teoria.
Una teoria horrible.
Quadra amb el que passa.
A veure, suposem per un moment que el que dius és veritat. No, jo no vull suposar això. I si té raó? Què hauríem de fer, llavors? Vull dir que no podem evitar tenir por només volent-ho i prou.
La Lily pensa alguna cosa i els mira.
Ei! I si es pogués?
A l'escola, la Lily ensenya pastilles.
D'on les has tret? Del necesser de la meva mare. En tinc una per cada un.
Les reparteix.
Què fan?
Doncs quan està molt nerviosa per coses com pels diners o no sé...
Impedeix que en Rich se la prengui.
Per mi... Se'n posa una sota la llengua. Diu que així li desapareixen la por i els problemes com per art de màgia. En diu les infermeretes de la mare. Fa bona pinta, oi?
Suposo que tan bon punt comenci a passar res estrany, ens en prenem una i...
Que passi el que sigui. Sí.
La Lily tanca el seu armariet. En una aula fosca, el projector gira.
Doncs a la Terra hi ha unes 20.000 espècies de cucs. Totes úniques. I amb una funció dins del gran mecanisme que fa funcionar aquest planeta.
El professor colpeja la taula d'un alumne adormit.
Aquí tenim el cuc pla paràsit Leucochloridium paradoxum, que es fica dins del cos del cargol de terra i li infla els ulls, els quals, al final, agafen unes formes molt acolorides que acaben cridant l'atenció dels ocells que es llancen contra el cargol i li arrenquen els ulls.
La Marge descobreix la Patty mirant-la des del seu pupitre i fent una ganyota mentre assenyala la Lily. La Marge toca la Lily a l'esquena. La Lily es gira cap a ella i torna a mirar endavant.
Ara he vist que aquests dies he sigut molt imbècil. I pensava si...
La Lily la mira.
No ho sé. Si et vindria de gust dinar amb mi avui. Les dues soles. Sobre el sistema nerviós del cargol, no estan del tot. Et trobo a faltar. Una combinació de danys físics als tentacles. Seria genial. Que bé. Quines ganes.
La Lily mira endavant. La Marge observa la Patty, que somriu amb malícia. La Marge assenteix.
No hauríeu de perdre de vista la facilitat que tenen per passar d'una espècie a una altra.
Al poble, el cotxe blanc i verd de la Charlotte circula per la calçada. Ella gira i l'aparca davant de la comissaria. A l'altra banda del carrer, en Poli està dret davant d'un expositor d'eines. Observa la Charlotte, que baixa del cotxe i es dirigeix a la comissaria. Ell obre la porta de l'edifici i entra. En Poli abaixa pensatiu la mirada. A la comissaria, la Charlotte està dreta al costat d'un agent de cabells grisos que resta assegut darrere la seva taula.
És familiar?
No, però tinc una carta firmada per la seva mare que em dona permís per visitar el seu fill.
Des de la finestra del despatx buit d'en Clint es veu la Charlotte donant-li la carta. Ell la llegeix.
Ja. Haurà d'esperar el cap.
I quan arribarà?
Ja ho veurem.
No em serveix de gaire, això.
Mira, noia, t'aconsello que vagis passant, sents? Si no, encara seràs veïna seva a la cel·la del costat.
No em dic noia, em dic Charlotte Hanlon. I això ara potser no li diu gaire cosa, però ja veurà quina por quan vegi el que puc fer amb un telèfon.
Perdona?
No, no el penso perdonar. De fet, si no em deixa veure en Hank Grogan ara mateix, al matí tindré en Luther King, en John Kennedy, en Robert Kennedy i a molts altres Kennedys tirant-li l'alè al clatell, amb tot d'autocars plens de viatgers de la llibertat d'aquí fins a l'autopista, cantant el Wish All Overcome sense parar fins que els tregui del mig amb una porta bestia. Ara puc veure aquest home? O haig d'agafar el telèfon?
La gent respira fondo i la Charlotte li entrega la carta. Més tard, ella està asseguda amb en Hank en una sala.
Perdoni, senyor Hanlon, però no coneix la meva situació.
Sé que la policia l'ha tancat aquí sense tenir cap prova sòlida. He parlat amb l'advocat d'ofici i li he fet unes preguntes. Resulta que l'han acusat sense imposar cap fiança, cosa que és un dret que vostè té.
L'advocat d'ofici no me n'havia dit res.
Ja en parlarem més endavant d'ell. Però ara hem de denunciar oficialment el tracte perjudicial, la discriminació, que en el seu cas serà senzill de demostrar. Llavors es podrà saltar la fiança i està en arrest domiciliari fins al judici.
Domiciliari?
Mhm.
O sigui que no acabaré tancat a Shoshan?
La documentació no serà instantània. I pel que sembla, li volen portar demà allà. O sigui que s'hi haurà de passar uns dies, sí. Però aquí la qüestió és que han vulnerat el seu dret al degut procés. Fes el que fes. O no fes. Se n'anirà cap a casa. Almenys, de moment. Li prometo.
Gràcies.
Però en algun moment, senyor Grogan, haurà d'acabar declarant la veritat.
La veritat? La veritat és que jo no els vaig ni tocar, aquells nois. I ja ho vaig dir a la policia, això!
Però també és veritat que la nit del crim no era el lloc on va declarar que era. On era? De veritat.
En Hank mira fixament la Charlotte.
Vostè sap que la resposta el podria treure d'aquí?
En Hank assenteix. Després abaixa la mirada i nega amb el cap.
Fos el que fos el que estigues fent, segur que no és gens comparable a això de què l'acusen.
En Hank respira fondo, aparta la mirada i capcineja.
Vol que la Ronnie es quedi sense pare? O que la seva mare plori un
fill? Es pensa que és el que vull? Es pensa que ho vull, això? No ho entén, vostè.
D'acord. Doncs expliqui-m'ho. Sisplau. Ja ha quedat prou clar que li faig costat.
Jo... estava amb una dona.
Una dona casada?
No només casada.
Una dona blanca?
Va anar així.
Va anar així?
Ella assenteix. La Charlotte gira el cap i després abaixa la mirada. Mira, seriosa.
Si ho arriba a saber algú, no em portaran a Shoshank. Amb un arbre ja faran. Per no parlar del que el marit li faria a ella. I si jo me'n puc sortir sense que ningú rebi cap mal, doncs millor. Potser necessitaria ajuda per trobar com.
Al seu despatx de la base aèria, el general Shaw repara uns prismàtics. Entra el coronel Fuller.
Ja hem comprovat les zones que la dona índia ens va dir que habitéssim, general. No sé si deia la veritat o si ens volia fer perdre el temps, però en tot cas, allà no hi ha res.
Doncs és clar que no hi ha res. És prou llesta. I ara hem confirmat les seves sospites. Aquesta gent es pren les seves responsabilitats molt a pit i el que ens espera no serà una carta de cessament i desistiment. Tampoc és important, perquè el cicle aviat s'acabarà i l'arma es confinarà.
Potser toca començar la neteja, general.
En Sho obre una ampolla, s'atura de sobte i mira una carpeta sobre una taula sota la finestra. Mira amb cautela entre les lameles de la persiana i després agafa la carpeta. L'obre i mira una foto del nebot de la Rose i els seus companys darrere una tanca. Deixa la carpeta oberta a la seva taula davant d'en Fuller.
Amb quina freqüència surten a vigilar la base?
Els nanos dels aiguamolls? No ho sé, dia sí, dia no. Potser són curiosos de mena, però saben que no han de traspassar la tanca.
Doncs potser ja és hora d'obrir-la. I que passin.
En Fuller assenteix. Al menjador escolar, la Lily amb la Marge, la Ron i la resta les observen.
Com et va amb aquests amics nous? Què vols dir? No ho sé. Curiositat. Com és la Ron i Grogan? Se senten comentaris?
M'has dit de dinar amb tu per fer safareig,
no,
o què?
No, què dius? És que... ja no sé què haig de fer per parlar amb tu. Tot ha canviat molt des del dia que vas tornar de... d'allà.
La Lily abaixa la mirada.
Mira, des de primer que som molt amigues. Oblida't de les patifans. No et vull perdre. Podem tornar a començar? Sisplau.
M'agradaria.
Hola, Marge.
Dos esportistes de pell clara s'acosten.
Hola, Lily.
Ei, Tim!
Ostres, tu! Tu has vist com t'ha mirat en Tim Flanagan? I has d'anar a parlar.
Què? Au, va.
Però si ja es veu que es desfà per tu. Va, com a mínim saluda'l. Mira, amb tot el que t'ha passat aquest any, t'ho mereixes.
Però m'hauria d'arreglar una mica abans.
La Lily somriu i mira en Tim, un dels esportistes, que la saluda amb la mà.
D'acord, va, ara torno.
La Lily s'aixeca. La Marge arrufa les celles amb preocupació i acota el cap. Les patifans la miren en passar i s'acosten somrients a la Marge. La Ron i la resta observen l'escena.
S'ho han passat? Penso que sí. Ha anat a arreglar-se.
Bé, ja està tot a punt. Quan la Lily se li acosti, en Tim la deixarà en ridícul davant de tot l'institut.
Serà espectacular.
Sí, espectacular.
Ara no siguis gallina, Truman. Au, vés a mirar que no canviï d'idea.
La Marge s'aixeca, passa pel costat de la Pat i la seva amiga i s'allunya. Després, camina per un passadís buit i entra al lavabo, on la Lily es mira al mirall.
Per què trigues tant?
Tinc un gra.
La Marge li mira la cara.
Oh, amb prou feines es veu. Abans que surtis farem els últims retocs. Caurà de cul aquest.
D'acord. Vaig a pixar. Quins nervis.
La Lily entra en un cubicle i s'asseu somrient al vàter.
No em puc creure que li agradi en Tim.
La Marge tanca un instant els ulls i acota el cap. Es gira cap al mirall, deixa la seva polvorera daurada sobre el lavabo i es toca compungida la jaqueta. Es gira cap als cubicles mentre plora.
Lils.
Què?
T'haig d'explicar una cosa.
Què?
Cal. Mira. La veritat és...
Marge?
La Marge es toca la cara.
Marge, què et passa?
Au! Què?
Al mirall, l'ull se li infla i sagna.
Marge, què passa?
Es tapa els ulls amb les mans i li cauen les ulleres.
Els ulls!
La Lily s'aixeca. Els ulls de la Mar s'allarguen cap a fora com antenes ensangonades. La Lily no pot obrir la porta del cubicle.
No sé què fas, però no ho miris, d'acord? Tanca els ulls!
La Lily deixa caure per error la seva pastilla al vàter. Es mira els ulls com dos cons ensangonats.
Mar, espera!
Surt corrents del lavabo. La Lily s'inclina cap al vàter. La Marge corre fent ziga-zaga pel passadís, veient-hi doble. La Lily fica la mà al vàter. La Marge corre i entra a l'aula de fusteria amb els ulls sortits. Mentre la Marge avança amb la visió doble i deformada, la Lily surt del cubicle del lavabo i corre cap a la porta. A l'aula de fusteria, la Marge agafa una eina afilada. La Lily corre pel passadís i treu el cap per una porta. La Marge s'apunyala un ull. La Lily corre pel passadís mentre a l'aula la Marge es continua apunyalant. La sang esquitxa l'aula. Corre cap a una serra fixa de bogí. Es recolza a la taula i prem el botó que l'activa. Rellisca mentre recolza el cap a la taula i acosta a la fulla de la serra les antenes oculars. Es talla les antenes oculars. La Lily corre cap a ella. L'aparta i cauen a terra.
Fora, sisplau! Marx! No! Marx! No! Marx! Prou! Vols parar? Para! Para! Para!
Altres alumnes entren i troben a terra la Lily sobre la Marx amb l'eina punxant a la mà. La Marx té un ull intacte i l'altre ensangonat. La Lily mira la multitud i deixa anar l'eina. Els alumnes, també els seus amics, la miren horroritzats.
No, jo no he...
La Marge plora a terra amb el rostre ensangonat. A la cuina de la Charlotte, ella talla tomàquets. En Leroy s'acosta uniformat.
M'has espantat.
Què hi feies, al poble?
Què vols dir?
En Poli diu que t'ha vist avui entrar a la comissaria.
Ella remena un guisat en una cassola.
No dormis tant i explica-m'ho, no, potser?
Igual que tu m'expliques tot el que fas a la base?
Jo ho faig per seguretat. Va, digues. És perquè allà Madalcina que està detingut...
Per un home negre que està detingut per un crim que ell jura que no ha comès. I la seva filla és amiga del teu fill.
La filla?
La Charlotte para taula al menjador contigu.
No et busquis problemes.
Hi haurà problemes, anem on anem. I tu has jurat que defensaràs aquest país amb la vida. Vull que valgui la pena defensar-lo.
Em vas prometre que no faries el mateix aquí. No puc consentir que tornin a detenir, Char, ara no. La feina que faig aquí és molt important i necessito que confiïs en mi. Tu confia en mi i no ho emboliquis. Sisplau, m'ho has de prometre.
Ella el mira seriosa.
Sisplau.
Per mi no et preocupis.
En Leroy queda mirant-se-la. Ella somriu i agafa uns coberts del taulell de cuina. Es miren fixament. En Leroy es gira i se'n va. La Charlotte es dirigeix al menjador. De nit. A casa dels Hanlon, en Will està estirat panxa en l'aire al llit amb el llum encès. Manté la mirada fixa al sostre. Un mòbil amb esferes que representen els planetes penja del sostre. En Will es gira, es col·loca de costat, s'acomoda i tanca els ulls. Al riu, la mà carbonitzada d'en Leroy l'estira cap a l'aigua. Al llit, en Will obre els ulls espantat. Es gira i es queda estirat panxa en l'aire. Torna a mirar el mòbil del sostre. Després es destapa i s'aixeca del llit. S'acosta al telescopi del costat de la finestra, s'inclina i mira per l'ocular. El mou pel cel estrellat. S'alça i canvia l'angle del telescopi. Mira per l'ocular mentre enfoca una finestra fosca. Ajusta l'enfocament. Abaixa el telescopi fins a enfocar la vorera. Un home de pell blanca i cabells curts passeja un gos blanc. Segueix l'home mentre passeja. Després, gira el telescopi i l'allunya del veí. Una silueta treu el cap rere un arbre i en Will s'espanta. En Leroy es desperta, es posa una bata i entra a l'habitació d'en Will. El troba arrupit en un racó.
Què passa? Què ha passat?
No podia dormir. M'he posat a mirar pel telescopi i he vist algú que em mirava.
En Leroy mira per la finestra la vorera buida. Entra la Charlotte.
Què passa?
Veus el que has fet? Ara ens vigilen.
En Leroy surt decidit. Obre la porta de la casa i surt al carrer. La Charlotte i en Will l'observen des de la finestra. En Leroy travessa el carrer.
Qui hi ha aquí? Surt, que et vegi! Va!
En bata, en Leroy mira el carrer buit mentre té un objecte llarg amb la mà a tall d'arma. Els llums d'alguns porxos del veïnat s'encenen. Camina cap a la vorera i avança cap a casa seva. S'atura i es gira cap a un arbre al qual se li mouen les fulles. Alça la mirada cap a la capçada mentre s'hi acosta. Descobreix un globus vermell entre les branques i se'l mira fixament. Abaixa bocabadat el cap. Arrufa les celles, parpelleja inquiet i queda pensatiu. De dia, a la base, en Leroy travessa un passadís i entra a l'oficina d'en Shaw.
Esperis, no pot passar.
En Shaw el mira mentre sosté l'auricular del telèfon a l'orella.
Ocupa-te'n, ja em trucaràs.
Ho sento, general.
Es pot saber què carai busquem?
En Shaw tanca el bolígraf i un expedient. En una sala d'interrogatoris, el nebot de la Rose està emmanillat a una cadira. En Shaw i en Leroy entren a la sala d'observació contigua. Miren el nebot de la Rose a través de la finestra comunicant.
El van pescar rondant per fora amb uns companys. Volia mirar per sobre la tanca de la base.
En Dick entra a la sala.
Què hi fa aquí?
Doncs aquest nano indi, Daniel, es diu, sap la ubicació exacta de la cosa que busquem, però no vol parlar amb nosaltres. I ara en Halloran li traurà tot el que sap.
En Leroy mira en Shaw, que assenyala amb la barbeta a la finestra. A la sala d'interrogatoris.
Ens estan observant de fora.
En Daniel mira el seu reflex al vidre unidireccional.
El que volen que et faci no és gens agradable. Per què no els expliques el que volen saber? Ens estalviarem molt de patiment.
En Daniel respira fondo.
Ei.
En Daniel recolza l'avantbraç que té lliure a la taula i li indica que s'acosti. En Dick s'inclina cap a ell i en Daniel li escupa la cara. En Leroy arqueja les celles i mira en Shaw. En Dick s'aixuga la cara amb la màniga.
Ai, Daniel. Déu meu, em sap molt de greu, això.
En Daniel entretanca els ulls. Davant d'ell, en Dick es prem el front amb tres dits. Tanca els ulls. En Daniel arrufa les celles i es tensa. En Shaw i en Leroy es miren. En Daniel tanca els ulls. En Daniel contreu el rostre mentre en Dick penteixa. En Leroy i en Shaw es miren. En Dick obre els ulls i els mou ràpidament. En Daniel serra les dents i s'agafa amb la mà, ara rígida, a la taula. L'aviador l'observa amb els ulls molt oberts mentre en Daniel serra les dents i contrau el rostre. En Dick té tres dits a la temple. En Daniel tira el cap enrere i agita la mà que té emmanillada a la cadira. En Dick es tapa la boca amb la mà, amb el dit índex al front. Tanca els ulls. una llum envolta en Dick que queda a les fosques. Ell obre els ulls i es retira la mà de la boca. Diverses portes fosques de marcs lluminosos l'envolten.
T'haig d'explicar una cosa.
Desapareixen totes les portes menys una. La que queda s'obre i deixa entrar una intensa llum blanca. En Dick camina amarat de suor cap a la porta. La llum l'embolcalla i mostra un jove Daniel jugant amb joguines al terra d'un dormitori. En Dick se li acosta.
És aquí! No! Me les pagaràs! Ah, no! No podràs,
Daniel,
amb mi! Hola, tieta.
Hola. Què fas?
No res.
La Rose, més jove, s'asseu a la vora del llit i recolza les mans a la seva falda. En Tania les gira cap a ella i la Rose li somriu.
Què passa?
Saps la història del monstre del bosc de l'oest?
El galó?
Mm.
La sabem tots els nens. Ens la fan aprendre els ancians quan tenim uns 7 anys.
A veure, hi ha històries que s'han inventat per alliçonar. Però hi ha històries que són de veritat.
En Tania el parpelleja, somriu i desvia la mirada.
Així vols dir que el galó existeix?
En Dick observa l'escena dret des d'un racó de l'habitació. La Rose s'asseu a terra davant del seu nebot i li agafa les mans. En Dick s'ajup i els mira amb atenció.
Explica'm la història. Vull saber si te'n recordes bé de com va començar tot.
Fa milions d'anys, abans que hi haguessin les primeres persones, van expulsar un esperit maligne de la part més fosca del cel nocturn i va quedar tancat a dins d'un estel fugaz.
Un objecte flamejant cau del cel i se submergeix fins a una cova.
Llavors, l'estel va xocar contra la terra, es va obrir i l'esperit es va alliberar. Va rondar pels boscos durant moltes neus i incomptables llunes, fins a la creació dels primers avantpassats nostres.
Algú trenca un fragment de l'objecte.
L'estel fugaz que l'havia portat a dins era com una gàbia. I la pedra d'aquesta va fet encara tenia poder. El més savi del poblat va agafar un fragment d'aquell estel i en va fer una daga per protegir la gent del monstre. Un monstre que vam anomenar el Galú.
La daga brilla.
Vam agafar la daga i vam marxar del bosc de l'oest. Van passar els anys i la llegenda del Galú va anar passant de generació en generació.
Un campament nadiu americà.
El monstre no ens feia res, sempre que no ens hi acostéssim i no caséssim dins del seu territori. Fins que un dia van arribar els colons. Els vam avisar del perill que amagava el bosc de l'oest, però no ens van voler fer cas.
Els colons cacen.
Van començar a caçar el bosc i, tal com els havíem advertit, els caçats van ser ells.
Cadàvers a terra.
El galú se'n va alimentar i es va fer més fort i més poderós. I ben aviat va començar a caçar fora del bosc de l'oest. La Seski, la gran senyora de la guerra, va ser convocada per les mares del clan. El monstre havia agafat massa poder. Una sola daga ja no podia protegir tots els poblats. I es va prendre una decisió per salvar la gent. Ens n'aniríem d'allà. Però la filla de la Seski, la Nekani, no volia deixar la seva terra. Creia que hi havia un altre camí. Va agafar la daga i, acompanyada d'uns quants amics, va anar més enllà del gran bosc mort. I així van arribar al bosc de l'oest.
Les tres adolescents s'endinsen al bosc amb el punyal.
S'hi van endinsar i van buscar la cova on el galú s'havia estavellat per agafar més pedra sagrada. Quan la Sesqui va veure que la seva filla i la Daga no hi eren, va reunir un grup per anar-les a buscar.
El grup de nadius avança en fila cap al bosc.
Però sense la Daga, no tenien res per protegir-se del galó.
Al bosc avancen sigilosos empunyant els seus arcs. Un ant demoníac sorgeix entre la boira.
I llavors va aparèixer el monstre. Va prendre la forma d'allò que més temia.
Apareixen altres monstres que massacren els nadius.
Va separar les dones d'una en una. I sense adonar-se'n, la Sesqui es va quedar sola.
Un ancià de pell pàl·lida, calb i amb cabells llargs apareix darrere la Sesqui. Ella dispara una fletxa. Ell somriu i un fum negre li surt del pit. La Sesqui fuig i l'home la segueix mentre es transforma en monstre. Ella es gira cap a ell i l'apunta amb el seu arc. El monstre creix i es multiplica de mida. La Sesqui dispara mentre ell s'abalança sobre ella.
Qualsevol esperança de la Sesqui depenia de la Nekani.
La Nekani avança amb la daga al costat de les seves amigues. A terra, la Sesqui retrocedeix. El monstre s'arrenca la fletxa del pit i avança cap a ella.
Prepara per conèixer el meu déu!
Ni tan sols la Sesqui, la gran guerrera, era rival pel galó.
Tres llums giren sobre ell mentre aixeca la Sesqui de terra. Enmig d'un fort vent, un rostre de nadó li surt del pit. La Nekani corre. El nadó que surt del monstre clava una barra al ventre de la Sesqui. El monstre mostra les seves dents esmolades.
Mare, no!
El monstre deixa anar la Sesqui i fuig.
Mare!
La Sesqui es toca la ferida.
Però ja era massa tard. L'ànima de la Sesqui s'anava esvaint.
Fora del bosc, la tribu envolta la Sesqui i la Nekani.
I se'n va anar amb els seus avantpassats.
La Nekani abraça el cos de la seva mare a terra mentre la tribu l'observa dempeus al seu voltant. Més tard, entre els arbres, la tribu es reuneix en cercle amb abillament cerimonial.
La Nekani no parava de vessar llàgrimes i el seu poble encara estava en perill. Sabia que havia de lluitar per ells, igual que havia fet sempre la seva mare. La Nekani va agafar la daga i va entrar acompanyada al bosc de l'oest per últim cop.
La Nekani i les seves amigues entren a la cova profunda on hi ha l'objecte fosc.
Van trobar la cova i van esmicolar els fragments que quedaven de l'estrella que havia portat el galó.
En recullen fragments, se'ls enduen i els tallen.
Tenien un pla. No per matar-lo, sinó per engabiar-lo.
La Nekani guia un grup fins a la vora del bosc.
Se servirien dels fragments del seu antic lligam, l'única cosa que el galú temia, perquè la nostra gent estigués segura. La mainada va envoltar el bosc de l'oest, que durant tant de temps havia sigut el territori de caça del monstre, i van enterrar 13 fragments sagrats, molt endins de la terra.
Enterren els fragments negres, alguns d'ells en closques de tortuga.
Van encendre un foc per marcar on era cada fragment, una línia que el galú no podria creuar.
Encenen una pira.
La gent del poblat va prendre el compromís sagrat de protegir els pilars i no revelar mai on eren. Així, el monstre no sortiria mai més dels seus límits.
Columnes de fum envolten el bosc.
La nostra gent quedaria salvada i el galú atrapat enmig dels pilars per sempre.
Al dormitori, el jove Daniel mira fixament la seva tieta.
Molt bé, Daniel. Ara ja formes part.
L'ull esquerre de la Rose es contrau i es tanca sol.
Tieta?
Ella queda immòbil. En Tania li deixa anar les mans i la mira perplex.
Què et passa?
En Tania el mira en Dick, que aplaudeix, dret darrere d'ella.
Ho has fet molt bé, Daniel.
Quina història. Au, digue'm, on són, eh? Els pilars. On els puc trobar?
En Dick s'inclina cap a ell.
M'ho pots dir.
L'aviador somriu i el jove Taniel el mira seriós.
Vinga.
En Taniel recolza les mans a terra i s'aixeca sense apartar la mirada d'en Dick. Camina cap a la porta tancada. Per l'escletxa es percep llum a l'altra banda. En Dick el segueix. En obrir, en Taniel es converteix en el seu jo adult. En Dick està pels ulls enlluernat. En Taniel assenyala davant seu.
Per allà.
Des de l'habitació, un pla arran de terra avança entre les seves cames cap a la llum.
Si segueixes els túnels de l'antic pou, trobaràs els pilars.
La llum blanca es dissipa i la imatge s'aproxima a una vella casa abandonada de dues plantes. El pla travessa la reixa oxidada cap a la casa. Fosa negra. Crèdits. Dirigit per Andrew Bernstein. Escrit per a televisió per Helen Shang. Basat en el llibre It de Stephen King. Els crèdits continuen. Aquest programa ha estat audiodescrit per Iyuno amb la veu d'Ingrid Carreras.